todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, estrenant mes, i a més, estrenant aquest mes de novembre. No hem acabat ja Tots Sants, que ja Mariah Carey està anunciant ja l'arribada del Nadal, aquesta època magnífica, però cada cop, no ho sé... Moment, calma, deixem 2 dies per respirar i comencem. Però hi han coses possiblement que ens toquen. D'entrada, avui parlarem de seguretat a Barcelona, en aquest cas. Parlarem amb la Fecalón, perquè està demanant més seguretat als entorns d'oci nocturn. Parlarem amb el cap sectorial, amb el secretari general de Fecalón, perquè ens expliqui la situació i quines són les propostes. No només això, sinó que parlarem d'aquestes baralles que sembla que s'estan disparant, aquestes baralles amb arma blanca. Ho parlarem amb la portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. Però abans de tot, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Losada. Carlos, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, bé, de dimecres, que és com un dilluns, no?
És un...
Un dia rar. Però també és una setmana curta, que això és bo.
Correcte,
no?
Però queda el dilluns, pels que no hem fet pont, un dilluns superestrany allà, bueno, posat, però... que queda, no sé...
A mi sempre em queda la memòria, si el dia de festa tu has passat bé, sempre queda la memòria que has tingut un dia de festa entre setmana, que sí. Has desconnectat i, bueno, dius, mira...
És una cosa curiosa.
Agafes amb més ganes el dia següent, no?
És cert, això.
Bueno, parlem del temps, no?
Vinga, anem allà.
Mira, és un dimecres amb ambient fred, sobretot a l'interior de Catalunya, també al Pirineu, i un ambient frescot, de fresca, a la costa, amb temperatures que es mouran avui entre els 18 i 23 graus. Han baixat considerablement respecte a la setmana passada, eh? Durant tot el dia, el cel es manté mig ennuvolat, amb algun ruixat, sobretot aquesta tarda, a les comarques del sud de Tarragona. 23 graus a Tarragona, precisament, 22 a Barcelona i Girona, 19 a Lleida i 14 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim el trànsit i el transport públic?
Mira, amb alguna complicació, la xarxa viària, 8 quilòmetres de cua ara mateix, a la ronda del litoral, direcció Llobregat, hi ha hagut un accident, ressaca d'aquest accident, hi ha cua des del Nus de la Trinitat fins a la Vila Olímpica, i a la C25, que és l'eix transversal, hi ha retenció a Santa Maria d'Oló, en direcció Girona, a causa d'un vehicle averiat que talla un carril. De transport públic, cap incidència.
Molt bé, què destacarem de l'actualitat?
Mira, ara porto que hi ha molta satisfacció i també bones perspectives de cara al macropont de la Puríssima de desembre. Aquest és l'ambient, el titular, que respira el sector turístic català després dels bons resultats del pont de Tots Sants, amb una xifra d'ocupació que ja se situa com les abans de la pandèmia, com les de l'any 2019. La majoria d'establiments han tingut ocupacions d'entre el 80 i el 90%, això vol dir pràcticament un ple total, amb el turisme intern com a gran motor a les comarques de l'interior, però també amb molts turistes estrangers, sobretot a la ciutat de Barcelona. Escoltarem el balanç positiu del sector turístic i també les bones perspectives que ja s'apunten de cara a aquest macropont que arriba el mes de desembre, que el tenim aquí mateix, eh?
Recordem que el dia 6, que
és
dimarts, i el dia 8 és dijous. És a dir, queda una cosa superestranya aquí, que tingui sort d'enxampar tota una setmana de festa. El nostre cas no serà, perquè nosaltres farem programa puntualment els dies laborables.
Compensarà aquest macropont amb les festes de Nadal que cauen tots en dissabte i diumenge aquest any.
Home, aquí sí que pringarem nosaltres tots.
Nit bona 24, dia de Nadal 25, dissabte i diumenge, i el dia 31 dissabte i el dia 1 diumenge.
Mira, una cosa per l'altra.
Però tenim una cosa bona, el dia 6 de gener, dia de Reis, és divendres.
Mira, seria un punt llarg en aquest cas. Carlos, gràcies.
Ara una tornem, eh?
Cuida't molt. De fet, quan arribi el dia 6 de desembre, bé, mireu, estem parlant de... Ja estarem en ple Mundial i estem ja amb la fase final del Mundial. José Luis Gil, l'actualitat esportiva, com estàs?
I estarem al peu del canó,
sí, sí,
per explicar-lo. No com d'altres, que ja han insinuat que la primera setmana de desembre no pensen aparèixer per aquesta casa.
No sé, no
és el
sé.
Que és el que dedueixo de les paraules del cap d'informatius d'aquesta casa, COPE Catalunya i Andorra, Carlos Losada.
Saps que no serà així, però bé, és igual.
No ho dic per vostè, que sé que també complirà fidelment les seves obligacions laborals.
Aquí serem per xerrar, per intentar trobar tots els temes del màxim interès.
Ha quedat bonita la Champions, no, Cruz?
Ha quedat arreglar.
Ha quedat apanyar. Amb 2-4, partit de tràmit, partit d'inventari, victòria, 2 milionets al Cabàs, que això sempre és important. I escolti...
I amb la sensació que si una davantera amb cara i ulls al Pilsen ens fan 3 més.
aviam, la defensa ahir del Barça no va ser tot lo eficient que se li ha de demanar una defensa del Barça, però bueno, jo prefereixo quedar-me amb d'altres coses, no? El debut de Marc Casador, Iñaki Peña sota la porteria, els dos golets de Ferran, que és important pel Barça que Ferran, i per la selecció espanyola.
M'agrada que tinguis positiu, m'agrada.
Vagi veient porteria. Escolti, Pablo Torre, què hi hem de dir de l'aparició de Pablo Torre? Bueno, doncs tot això tocarà analitzar-ho i pair-ho abans no quedi definitivament determinat el tema dels propers rivals europeus del Barça, que seran rivals, recordem-ho, a l'Europa League. Amb això em faig l'autopasse per fer l'espoiler de la pregunta blaugrana del dia. El Barça és el gran favorit per guanyar l'Europa League?
No.
En un moment, bueno, sí, no, properament, next coming al nostre compte de Twitter, @esportscope. De moment, Xavi, no ho veu així, és una competició més per la qual s'ha de lluitar. I escolti, Porto 2, Atlético de Madrid 1. Clar, l'Atlético de Madrid ha viscut una dècada sensacional de la mà de Diego Pablo Simeone a la banqueta, però sembla que aquesta dècada va començar a escriure l'epíleg en la jornada d'ahir al camp del Porto, perquè l'Atlético de Madrid es queda sense competició europea. Últim del seu grup, ni Champions ni Europa League. Li queda la Lliga i la Copa per davant al conjunt del Cholo Simeone. Tant és així que els grups d'animació de l'Atlético de Madrid han dit que el proper partit al Metropolitano faran vaga, que no aniran i no animaran. I qui és el proper visitant del Metropolitano, del Civitas Metropolitano?
Espanyol.
El Real Club Deportiu Espanyol. Spoiler de la pregunta blanquiblava d'avui. Traurà profit l'Espanyol de la situació de l'Atlético de Madrid, sí o no?
Sí.
La previsió avui és que hi hagi veu procedent del vestidor blanquiblau, com és la de Vinícius Sousa. Sentirem també protagonista del vestidor del Girona, un Girona que es corti després d'aquest empatàs al Bernabéu, doncs viu moments de felicitat i de tranquil·litat i afronta els dos partits, com tothom, afronta els dos partits que li queden abans del Mundial. A Montilivi, divendres, l'Atlètic de Bilbao, i en jornada intersetmanal visita el camp de l'Elx. Spoiler de la pregunta gironina del dia. Twitter @esportscope. Signeu 4 de 6, 4 punts de 6 possibles en aquests dos partits. Jo crec que no és gens dolent aquest tracte, aquest pacte amb el diablo, que us proposem. I escolti, a segona divisió tenim jornada intersetmanal aquesta setmana. Ahir a la Romareda, Zaragoza 0, Andorra 2. Lo de l'Andorra és curiós, perquè del partit del cap de setmana al partit d'ahir, Eder Sarabia va canviar 10 dels 11 futbolistes. Només repetia Mica Mármol a la formació de l'Andorra. Doncs escolti, 0-1, 0-2, 3 punts i cap a casa, l'Andorra que sembla que ha recuperat la bona ratxa. I en Lliga Femenina, doncs també tenim jornada intersetmanal, recuperem la que no es va poder jugar pel conflicte del conveni col·lectiu, bla, 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 bla. Demà, derbi, Levante les Planes, Futbol Club Barcelona, avui la prèvia de la mà de la Sílvia Ortiz.
Molt bé, José Luis, moltes gràcies, a la una més.
A vostè, senyor, fins després.
Cuida't, fins després, gràcies. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlem sobre Fecalón, que demana més seguretat als entorns d'oci nocturn després de les darreres baralles al centre de Barcelona, amb arma blanca, en aquest cas, i amb la desgraciada conseqüència d'un mort, per començar. De seguida parlarem amb el secretari general de Fecalón, el senyor Fernando Martínez, i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo? ¿O tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda. segunda mano. Y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular con este tipo de coches.
Pero de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Majestic Hotel and Spa Barcelona le propone descubrir Restaurant Sol, supervisado por el chef Nando Jubain y con un concepto basado en el movimiento Farm to Table. Es una oda al producto de proximidad que lleva a los fogones materias primas de su propio huerto, así como carnes y pescados de productores locales. Disfrute de su carta, que irá adaptándose a los productos que lleguen diariamente a sus cocinas. Reservas en hotelmajestic.es.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia.
Gran parte del ahorro se está gastando en este aumento de precios. Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay, pues hasta mediados del año que viene, cuando se estima que la inflación empezará ya por fin a bajar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbioline Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Háblame de tu
La patronal Fecalón reclama, insisteix, en dotar d'una seguretat més gran als entorns d'oci nocturn per prevenir d'uns robatoris i agressions. En aquest cas, de fet, s'ha de lamentar una mort als entorns d'una discoteca del Parell de Barcelona, a més d'un altre mort a Salou, d'un home, d'un jove que venia de la zona d'oci. Més seguretat i tot això com és de navalla, en aquest cas. Parlem amb el secretari general de Fecalón, el senyor Fernando Martínez. Fernando, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos.
A vosotros.
Es que la sensación es esa, ¿no?, de inseguridad. ¿Qué es lo que está fallando? Porque, claro, a veces es difícil de controlar estas cosas.
Bueno, todo es difícil en la vida, ¿no? Lo que pasa que es verdad que hay que poner medios. Yo he insistido mucho en que los empresarios, a ciertas horas de la madrugada, estamos hablando de los cierres, se encuentran solos. Hemos pedido desde hace meses que se dotaran más de medios policiales. Yo creo que tengo conocimiento de que les faltan promociones que quieren incorporar en el futuro para dotar de mayores recursos humanos a nivel policial. Y yo creo que este es el camino. O sea, es decir, yo creo que están inseguros los jóvenes. Hay muchísimos robos, no se encuentran con la seguridad que debe tener una ciudad y, en definitiva, nuestra insistencia es que haya mayor presencia policial.
Claro, una de las cuestiones posiblemente cuando hablamos las peleas a navajazos, básicamente estos ataques que ha habido, un control de armas blancas. ¿Tú serías partidario, por ejemplo, de poner un detector de metales en las entradas de las discotecas?
Bueno, yo es una de las medidas que estamos estudiando, ¿no? Pero no tan solo las discotecas, porque fíjese usted lo que ha pasado en Sevilla también. Una serie de menores, todos con machetes, todos con cuchillos, y absolutamente el tema. Por tanto, esto se está extrapolando a nivel de toda España, y yo creo sinceramente pues que hay que reclamar mayores registros policiales y sobre todo incluso ayudarse con los vigilantes jurados. Fíjese usted en el metro, que si hay actuaciones conjuntas entre vigilantes jurados y policías, pues pueden retener muchísimas armas blancas, porque en definitiva esas personas se van transportando y se van moviendo. Por lo tanto, tenemos que detectarlas y que haya mayor seguridad.
Ah, yo te preguntaba por discotecas por la parte que te toca, ¿no? Pero posiblemente sería extensivo a los controles policiales que se hacen, ¿no? Con un detector de metales, en este caso.
Sí, efectivamente, en vía pública hay que insistir en todo este tema, porque además yo le tengo que decir que en las puertas de las discotecas se está dando que se está filtrando mucho. Es decir, se está prohibiendo mucha entrada a todo personal que se ve un poco conflictivo. Por lo tanto, nosotros ya hemos doblado los medios humanos, nuestros controladores y nuestros vigilantes de jurado, y sobre todo estamos haciendo, ya le digo, mucho filtro y mucho registro en las puertas para dotar de seguridad a las salas, porque tienen que entender que las salas se nos respeta. Los incidentes están en los aledaños de las zonas de ocio nocturno, no en las propias salas.
Claro. El problema, no sé, ahora es una sensación, Fernando, el problema que es que aunque pase en los aledaños, siempre sale el nombre de la sala o determinada sala, y entonces parece que hay una especie de asociación. ¿Me explico lo que quiero decir? Aunque la responsabilidad evidentemente no es el problema de la sala, porque eso ocurre fuera y en los aledaños, como tú muy bien decías, pero parece que hay una asociación, cosa que no, hasta cierto punto esto no es así.
Bueno, yo ya saben ustedes que desde la patronal estamos insistiendo mucho en que no haya una estigmatización, ¿no? Nosotros siempre estaremos dispuestos a recibir todo mensaje de la administración para colaborar con la policía. Recordemos que cuando hubo la pandemia, la propia policía local y Mossos d'Esquadra pedían la apertura del ocio nocturno, porque sabían perfectamente que los 2.000 controladores y vigilantes que tiene la ciudad de Barcelona en el mundo del ocio nocturno podía hacer tareas de auxiliares, ¿no?, a la propia policía. Por lo tanto, yo creo que este es el camino. Hemos de reforzar, hemos de vigilar y hemos de insistir en un control previamente de las funciones que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es mantener el orden público.
Entonces, Fernando, ¿pero se está por la labor cuando hablo de las conversaciones o de la acción de la administración?
Mire, yo le tengo que decir que a nivel de Generalitat, perfecto. Hay reuniones muy, muy periódicas y se está insistiendo en mejorar todo. A nivel de la Teniente Alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, también es fluido el debate y el diálogo. Ahora bien, yo insisto en que he pedido ya 5 reuniones con la alcaldesa, señora Colau, y con su Teniente Alcalde de Urbanismo para intentar hablar de todo el tema de creación de licencias nuevas y tal, porque yo creo que hay un público que no puede acceder a los locales y que en estos momentos es el público que está ocasionando daños al mobiliario y problemas de convivencia, y tengo que decirle que no nos ha reunido. O sea, es decir, el mensaje que mandan los restauradores, que tampoco les reúne la señora Colau, pues también es extensible al ocio nocturno. No nos ha convocado ni de una manera u otra quiere dialogar.
Perdón, ¿qué público es el que no puede acceder?
Pues mire, un público, pues por ejemplo, el público que por ejemplo se está controlando las puertas, porque claro, hay un problema. La ciudad de Barcelona está, digamos, absorbido, yo daba un dato, que 150 discotecas del área metropolitana y la ciudad de Barcelona se han cerrado los últimos 25 años. Con un aforo de 100.000 personas en total. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese tema no está absorbiendo todas las licencias, toda la oferta de ocio nocturno.
De acuerdo.
Por lo tanto, es evidente, y además, como usted sabe, que ha habido cierres por urbanísticos, como el Puerto Olímpico, cierres con el tema de la pandemia y tal, es evidente de una manera u otra que para poder regular el ocio tenemos que crear licencias. Entonces, yo insisto que a las administraciones y sobre todo a la alcaldesa le estoy reclamando que debatamos qué modelo de ocio se tiene que dar a la ciudad, porque si no los problemas se van a incrementar, como estamos viendo.
Pues, señor Fernando Martínez, secretario general de FECALÓN, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
A vosotros, como siempre.
I de seguida parlarem amb la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudet. Doncs mira, li preguntarem sobre el tema, evidentment, i d'altres qüestions d'actualitat policial que ens explicarà la Imma Viudet. Per cert, hora de menjar, sabeu? O més que de menjar, de reservar taula, en aquest cas, El restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78 de Parets del Vallès, que t'ofereix una experiència gastronòmica amb platets d'estil tradicional i d'altres de cuina moderna. Ja ho saps, que van a la moda, aquests homes, menjadors, terrassa a l'aire lliure, ideal per bodes, celebracions o reunions d'empresa. Al carrer Sant Jaume 78 de Parets del Vallès, restaurant La Salut. Pots trucar per reservar el 627 62 82 14. 627 62 82 14. Allà està l'Emili, que t'atendrà, com sempre, molt amablement. I de seguida parlem amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abordem l'actualitat policial de la setmana amb la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda. Sembla que tenim problemes. Imma?
Hola,
que... ara et sento una mica. Com estàs, Imma? Que darrerament les comunicacions amb tu les tenim malament, en tot cas.
Aquest cop he de dir que era una errada meva, que tenia el mòbil silenciat.
Ah, vale. Llavors estava el tècnic aquí, estava el Jorge, que s'estava pujant per les parets. No, si funcionava
ja
tot.
No.
Exacte. Estava amb la bossa hiperventilant. Bé, escolta'm, parlàvem precisament fa res amb el secretari general de FECALON, el Fernando Martínez, sobre la seguretat als entorns de les discoteques. Parlàvem d'aquest apunyalat que amb desgraciada mort del cap de setmana, un a Barcelona, el centre de Barcelona, l'altre a Salou. Sembla que el de Barcelona ja ha estat detingut.
Sí. Per sort, els companys i companyes han aconseguit detenir, identificar i detenir el presumpte autor, no?, d'aquest homicidi que es va donar a les portes d'aquesta discoteca, que sí, sabem que va ser a fora, però bueno... Val a dir que tot això genera moltíssima alarma social, sobretot tenint en compte doncs, que estem parlant en aquest cas de dos homicidis, tot i que a punts diferents, no?, de territori català, però dos homicidis en menys de 48 hores, evidentment, genera alarma social. A més, estem veient un degoteig cada cop més constant i creixent d'una altra vegada, no?, d'incidents violents, molts amb armes blanques, els estem normalitzant, molts a la nit, amb aquest entorn, no?, de sortir de nit, d'oci, i això evidentment pot generar doncs, certa inseguretat o certa alarma social, no? I relacionar-ho també amb aquest oci nocturn, que seria d'alguna doncs, manera injusta, no? Perquè evidentment doncs, la majoria de locals vetllen per la seguretat, només faltaria de la gent que s'hi troba, però després ens trobem doncs, que el carrer és molt més difícil de controlar. Clar. I nosaltres també haurem de redimensionar, no?, els dispositius que tenim de seguretat ciutadana per fer front a aquest problema, perquè no vagi a més. Ja s'està fent, tenim més efectius al carrer, estem exercint molta més pressió en algunes zones de safateurs, però el que no podem fer és mirar cap una altra banda i negar l'evidència i les dades que tenim.
Clar, jo suposo, Imma, que això... Quan esclaten aquest tipus de baralles és molt difícil. Una intervenció ràpida és sempre necessària, però no sempre estàs allà. Vull dir, és una cosa que a vegades és difícil de preveure. Per això et pregunto, caldria... Perquè una de les coses que reclamaven és detectors per buscar metall. Vull dir, detector per buscar metall d'arma blanca. Això seria possible?
Clar, això s'hauran de reunir aquí qui correspongui, tots els actors, per tal de prendre mesures en l'àmbit operatiu per la part privada també, no?, que correspon, però clar, evidentment això evitaria molts problemes, no?, perquè estem veient un increment d'armes blanques, no ara, des de fa temps,
sí, sí.
Tant a Barcelona com a altres punts de territori. Per tant, s'ha de respondre, s'ha de donar una reacció, no?, una resposta a aquest fenomen. Nosaltres, per la nostra banda, ja estem fent dispositius per detectar, no?, segons quines incidències al carrer, però, evidentment, aquí això necessita una solució una mica transversal i, sobretot, doncs, afrontar-ho, no mirar cap a una altra banda. No?
Més temes?
Per sort, sí. En aquest cas... Ai, perdona, que no...
No, segueix,
sisplau. Per sort, en aquest cas de Barcelona, ha hagut una reacció ràpida per part dels companys i companyes i s'ha pogut detenir el presumpte autor, que això és un fet que sí que ens hauríem de felicitar, no? Que habitualment doncs, tenim una resposta ràpida per aquest tipus de delictes.
En aquest cas, sobre el tema de Salou, encara està sota secret de sumari i sota investigació. Parlem d'una altra qüestió, perquè la segona... I atenció a això, la segona causa de mort no natural, la primera és el suïcidi, la segona són els accidents de trànsit. És la segona causa de mort no natural a Catalunya. Imma, què està passant amb el trànsit a Catalunya? Perquè, de fet, tu aquí mateix has denunciat moltes vegades que l'especialitat estava, doncs, el departament en males condicions, no hi havia prou patrulles, qüestions així ens comentaves.
Sí, i això, el fet de no tenir patrulles perquè no tenim vehicles, i ara ho explicaré, tenim manca de vehicles a l'especialitat de trànsit, s'ha fet un esforç des del departament per tenir vehicles, però l'última licitació va quedar deserta i ens trobem que fins al 2024 no tindrem vehicles per sortir al carrer en condició, no? Fer aquest patrullatge a tot el territori català. I això, evidentment, té afectació directa, no només amb les condicions de treball, sinó també pel que fa a la prevenció viària, no? Mm. A la sinistralitat i, evidentment, de retruc, malauradament, també a la mortalitat, no? Perquè ja ho sabem que la prevenció és cabdal per aquest tipus de fenomen i el fet que hi hagi presència policial a les carreteres, doncs evita aquesta sinistralitat. Què passa? Que al no tenir cotxes, doncs ens trobem, i això ho ha de saber la ciutadania, no? Que molts cops moltes dotacions de trànsit no poden sortir a patrullar perquè no tenen aquests vehicles, no? I en alguns casos, per exemple, doncs ho han de fer o ho han de substituir amb altres tipus de vehicles que són destinats a altres funcions i, per tant, no són vehicles
adequats,
adequats, i, evidentment, doncs, no disposen del material de senyalització viària pertinent, per exemple. Vull dir que estem en unes condicions molt deplorables, anem trampejant com podem, però creiem que la ciutadania això també ho ha de saber perquè no s'ho mereix. No ens ho mereixem nosaltres, però tampoc s'ho mereix la ciutadania, no, aquest servei. Que evidentment doncs, ens agradaria donar un servei molt millor, no? Però el parc mòbil, els vehicles, ara mateix la dotació que tenim és molt deficient i creiem que per la repercussió directa i l'impacte que té sobre la seguretat viària hauria de ser una prioritat absolutíssima per part del Departament d'Interior.
Però, Imma, és un problema que ja ve de lluny, això. No s'han posat encara que siguin les bases a solucionar-ho?
S'ha anat trampejant, s'ha fet el que ha pogut. El problema que tenim ara, per exemple, com et deia, és que l'última licitació que es va fer, no?, per poder tenir doncs, un parc mòbil actualitzat, doncs, va quedar desert. Llavors, evidentment, tot això, doncs, com et dic, anem trampejant, hi ha vehicles que quan s'han de... Hi ha un altre problema, que hi ha vehicles que quan s'han de reparar no tenim pressupost suficient per les reparacions, i els vehicles directament s'acaben donant de baixa. O sigui que tenim vehicles que podem-se reparar, al no tenir no disposar de pressupost per fer-ho, doncs s'acaben donant de baixa. Per tant, anem perdent també, en aquest sentit, vehicles. Mm. I tot això dona una imatge lamentable, malauradament, del cos, no? I a vegades doncs, nosaltres voldríem donar un servei millor, però en aquesta situació realment és molt difícil, no? I creiem que això doncs, d'alguna manera s'hauria de solventar d'una manera immediata buscant alguna solució, que et dic, posar-ho sobre la taula de manera prioritària perquè pot tenir grosses conseqüències amb la seguretat viària, doncs no tenir un parc en condicions.
I m'arribarà un moment que els cotxes dels Mossos d'Esquadra no els deixaran entrar a la zona de baixes emissions, de tan antics que seran. Us multaran. Els Mossos us automultareu per entrar a zona de baixes emissions per l'antiguitat dels cotxes.
No arribarem a aquest extrem, espero, però
tant de bo.
ja no és tan l'antiguitat, en molts casos també és que, clar, evidentment són cotxes que estan 24 hores a les carreres.
No, per això són només...
És que quan surt d'un torn un company o companya entra un altre i agafa aquell cotxe. Llavors tot aquell rodatge, tot aquell quilometratge, doncs evidentment fa que les actualitzacions siguin molt més necessàries, no?, del parc mòbil.
Doncs, Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, gràcies per la xerrada, molt amable, una abraçada.
Gràcies a tu.
Cuida't molt. Fins després, Imma. Doncs ho tenim, no? A més, si comença i augmenta l'antiguitat del parc de cotxes, igual, bé, no seria... Coses pitjors hem vist, eh? Evidentment, era una broma el que comentava amb la Imma, però coses pitjors hem vist. Això tampoc m'ho podreu negar. Bé, anem cap al centre mèdic estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, viendo a todos aquellos que se han comido más panellés de la cuenta.
Parece que me estés mirando por un agujerico.
seguro. Que
porque
entregue,
yo le
¿no?
he añadido turrón y panetone, o sea, me he pasado tres pueblos.
Pero tú ya has dicho que has adelantado las Navidades, ¿no?
Hombre, pero si es que no había acabado ayer la festividad, ya estaba Mariah Carey anunciando que llegan las Navidades. Si es que no hay respiro.
No hay respiro, ¿eh?
No hay respiro.
Cuando salimos de Poncio nos metemos en Pilato.
Ya estamos, vamos a tope. Por eso, esto es un reto para los que quieren perder peso. Dices, sí. Es que el bombardeo es constante, si es que no salimos de una, estamos en otra. ¿Cómo se puede perder peso y no morir en el intento, Carmen?
Pues mira, tan simple y tan llano como con ayuda. Es decir, solo es imposible, Cruz. Es imposible por lo que tú acabas de decir. Estamos, acabamos de celebrar Todos los Santos, de aquí a poco tendremos ya los primeros turrones, en diciembre se empezarán con las cenas de empresa, que como llevamos unos años raros, pues se querrán festejar todas las cenas de empresa.
No, no, los turrones ya están, ¿eh?
Los turrones ya están. ¿Eh? Bueno, los turrones están todo el año, ¿eh? Porque antes los turrones los veías nada más que en las tiendas, en la época prenavideña, pero ahora durante todo el año se ven turrones. Pero es lo que tú dices, es decir, hay mucha fiesta, hay muchos compromisos, hay muchas situaciones alrededor, digamos, y que no nos lo ponen ahí como para pecar, ¿no? Y entonces, claro, se hace difícil. Entonces, ¿qué sucede? ¿Esto qué pone de manifiesto? Pone de manifiesto que la persona sola, sobre todo si son muchos kilos a perder, si son poquitos kilos, bueno, puede costar más, puede costar menos, pero se puede conseguir. Pero cuando son muchos kilos y hemos, digamos, adquirido unos hábitos viciados a lo largo de los años, y cuando digo viciados me refiero a que hemos comido sin filtrar, es decir, pues lo que tú me acabas de decir, pues si me apetece el panellet me lo como, y si me apetece el turrón me lo como, y no me digo que no, me digo a casi todo que sí. Esta actitud, este hábito, esta forma de hacer las cosas es lo que nos va llevando poco a poco al sobrepeso. Entonces, ahí, si no es con una ayuda, que significa disminuir el esfuerzo al paciente, no digo quitarle completamente el esfuerzo, no, pero disminuir el esfuerzo al paciente, darle un estímulo para que con menos esfuerzo consiga mejores resultados, que por lo tanto uno es como que se anima, ¿no? Porque dicen, mira, no me lo imaginaba yo que me iba a costar tan poco, por así decirlo, y estoy perdiendo pues un kilo y medio por semana. Es decir, voy viendo un resultado que me va dando esa estimulación positiva. Eso solamente se consigue con ayuda. El paciente solo, a palo seco, como yo suelo decir, con dieta, es prácticamente imposible que consiga la pérdida de peso que desea. Que si tiene que perder 30, llegue a los 10 y a los 10 ya empieza a decirse a sí mismo, me veo bien, tampoco hay que correr tanto, ya lo iré perdiendo con tranquilidad, y luego nunca llega al objetivo, ¿vale? Con lo cual son esos kilos que suben y bajan. Entonces, para conseguir de verdad llegar al final a ese peso, que no es que nos rijamos por tablas, porque nosotros las únicas tablas que consideramos son las de un peso sano y la de un peso en el que el paciente se haya encontrado bien recientemente, ¿de acuerdo? No nos ponemos objetivos utópicos o bien objetivos muy difíciles de llevar a cabo, no, objetivos reales donde el paciente ha estado y donde es fácil que le podamos volver a llevar. Pues todo eso que acabo de decir, sin ayuda es imposible, y todavía menos si además resulta que queremos perder pues donde más kilos nos sobran, es decir, cuando empezamos a perder peso sin ayuda, sin estímulo externo, por así decirlo, se empieza perdiendo donde menos falta hace, y entonces entramos en un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo perder peso sin morir en el interno, en el intento, perdón? Buscar un profesional médico cualificado, ¿vale? ¿Por qué digo médico cualificado? Porque se miente más que se habla, se prometen cosas que es imposible y que es mentira y no se consigue porque no hay pérdida de peso sin esfuerzo, no hay sobres milagrosos, no hay pastillas milagrosas, no hay jeringas milagrosas, ¿vale? Entonces, buscar un profesional, un facultativo especializado en el tema, estar dispuesto a cambiar, no de manera con un grandísimo sacrificio, pero sí algunos cambios, sí que hay que hacerlo, y ponerse en marcha, porque es la única forma de solucionar los problemas en esta vida.
Voluntad para querer perder peso y, sobre todo, buscar ayuda y que te eche una mano. No estar solo en el camino, esa es... Así sí se hace de forma seria, evidentemente. Pues ya lo sabéis, que la podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón. En el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web lo vais a encontrar toda la información, el teléfono y toda la información sobre el Centro Médico y Estético Starbene. Starbene.es es la web, Starbene.es. Y podéis seguirte en Instagram tanto al centro como a la doctora. Starbene Medicina Estética, el del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Vale, un abrazo.
Un besazo muy grande, cuídate mucho. Hasta luego. Doncs ja tanquem, arribem a la una, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i començarem parlant d'un altre dels temes, perquè s'ha presentat l'informe que diu clarament que les platges metropolitanes retrocediran 20 metres en 30 anys. Parlant de les platges metropolitanes, però és un tema ja extès a tot Catalunya, qualsevol platja de Catalunya, per exemple. Si parlem, el dilluns parlàvem del Delta de l'Ebre, de la platja del Trabucador, per exemple, parlem de que possiblement haurem de començar a assumir la pèrdua de tota aquella zona. Doncs és un problema extès que veurem quina solució té, si és que té solució. En parlem i en parlarem de seguida a migdia. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.